Doncs va, que busquem el Dia Internacional del dia... Avui, n'hi ha uns quants, també. Avui és el Dia Internacional de la Tuba. També és el Dia Mundial de l'Acordió i el Dia Internacional de la Osteogènesis Imperfecta. També el Dia Mundial de la Filatèlia. Però sobretot avui és el Dia Internacional sense dietes. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ja sé que comença a fer bo i comencem a pensar en l'operació Viniki. Sí, però un dia sense dietes. Quin dia ho has de fer? Avui, 6 de maig del 2022. És el Dia Internacional sense dietes. Ni idea de per què ho és, eh? Però mira, ho fem. 20 graus, pràcticament, eh? 20 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. També ens informarem de la darrera hora informativa a les comarques de Lleida. Contactarem amb l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana, per escoltar doncs, les propostes de música i escoltar el Melo Malo. I també parlarem de llibres amb l'Anabel Ramos i la llibrera. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una torna la Laura González per parlar del divendres de cine. I a partir de 2:15, ja saps, l'Espai Groc, on acabem de rematar tota l'agenda, que ja de per si... Suposo que la tens força carregada aquest cap de setmana. Des d'ara mateix fins a les dues, t'acompanyem des de Cope Lleida. Ara busquem aquesta previsió meteorològica, perquè, escolta, que fa bon temps i venen festes, almenys a la ciutat de Lleida, i mirem, mirem, quina és la previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Escolta, ara sí, hi ha festa major, sí. Bueno, què ens has de dir?
Que pressionis dient que festa major, nosaltres direm el que tinguem que dir. No, ho diguem tot de broma.
No et pressiono.
Perquè, a més, sembla que coincidiran la previsió meteorològica amb els desitjos d'una majoria de gent.
Bueno.
Aquesta vegada, mira, coincideixen.
Veus?
Tenim per davant, primer, avui, que potser seria el dia pitjor, que, no perquè sigui pitjor, sinó perquè venen dies gairebé estiuents, pues avui està bufant el vent força en cotes altes del Pirineu, 60, 70, 80 km per hora, està ennuvolat a la cara nord, cauen algunes gotes, però hi ha un pèl de núvols alts, la temperatura encara avui, ara estem arribant, com ben has dit, a 20 graus, arribarem com ahir, 24, 25, i així acabarem el fin de setmana, que majoritàriament serà assolellat, algunes nuvolades durant la tarda, que poden deixar algun ruixadet en les zones, en les comarques més aviat prelitorals o prepirinenques de muntanya. Tot plegat, poca cosa. Cap de setmana tranquil, assolellat, amb 24, 25 o 26 de temperatures màximes, una mica més baixes al Pirineu, sobretot a la cara nord. I la propera setmana és d'escàndol. Ha sortit la previsió per la propera setmana, pues ens arriba un anticicló que es col·loca en tota l'Europa occidental, i vamos, tindrem un temps que s'enfilaran les temperatures màximes. Assolirem a Lleida els 30 graus durant la propera setmana. No pot ser els primers dies, però sí al centre o al final. El dia 11, 12, 13, 14 estem candidats a temperatures molt altes. Però qui patirà una onada de calor, gairebé onada de calor, serà el centre i oest de la península Ibèrica. Allí n'hi ha previsions de 10 graus per sobre de les normals, mentre que aquí tindrem 3-6 graus per sobre de les normals. És a dir, podien enfilar-nos entre 25 i 30 graus, als Pirineus una mica més baixa, al voltant dels 25, i a la plana de Lleida, 28, 29, 30, en dies assolellats. No sé si ho dicem per dimarts, jo he revisat el darrers 11 de maig d'aquest segle.
I què? Què t'ha sortit?
La majoria, n'hi ha 11 que han sortit assolellats, tranquils, amb temperatures per damunt de 25 graus, dos extraordinaris, el de 2015 i 2012, extraordinaris perquè van arribar les temperatures a 33, en 9 ha plogut, és a dir, que està una mica repartit.
Sí, saps què passa? Que només ens en recordem quan no ens va bé.
Exactament.
Això ho tinc claríssim,
exactament.
És així.
Exactament.
Pues però, escolta, Armando, dimecres vinent és Sant Anastasi, és festa, però dimarts sí, tornarem a parlar.
Sí, tornarem a contar i esperem que confirmen que tindrem una setmana d'esticar-nos de màniga curta.
Doncs Armando Álvarez, que tinguis bon cap de setmana i bona festa major.
Bon cap de setmana i bones festes a Lleida. Adéu.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. La Guàrdia Urbana ha enxampat aquesta setmana, dimecres, concretament al matí, una conductora circulant a 136 km per hora en un tram limitat a 50 en un dels accessos a la ciutat de Lleida. Va ser en el marc d'un control de velocitat programat a l'avinguda de l'Exèrcit, és a dir, l'entrada a Lleida per la carretera de Saragossa. Recordo que des de la darrera rotonda, la que hi ha damunt del pas per la via de l'AVE, per entendre'ns, és un 50. És un 50, tot allò ja, encara que sigui doble carril per sentit. També et dic que anant a 50 per allí pateixes. Pateixes perquè t'avança tothom i els que van darrere teu t'avancen pràcticament per sobre. Per tant, és un problema de conscienciació col·lectiva. Si és un 50, encara que no ens agradi, posem-nos a 50. Perquè altra cosa és això de 136 km per hora. S'ha denunciat penalment, finalment, a la conductora de 27 anys per un delicte contra la seguretat del trànsit en conduir a una velocitat penalment punible. Podríem parlar-ne, si en lloc de 50 podria ser un 60 o un 70. Ara, d'això a 136, doncs, escolta, és que a 136 qualsevol contratemps que tinguis és molt perillós, portar aquesta velocitat. També encara parlant de successos, detenen a dos parelles a Balaguer per tràfic de drogues. Venien la droga des de dos pisos d'un mateix edifici de la capital de la Noguera. I el jutjat d'instrucció 4 de Lleida en funcions de guàrdia ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut dilluns per un atracament violent en una entitat bancària situada a l'avinguda Artesa a Lleida. La investigació la durà ara el jutjat d'instrucció 3. L'home de 25 anys i nascut a Gàmbia està acusat d'intent de robatori amb violència i intimidació i ús d'instrument perillós, dos delictes de temptativa d'homicidi i d'un altre d'atemptat contra els agents de l'autoritat amb ús d'instrument perillós. La informació confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ha fet pública el sindicat USPAC, que lamenta que ningú del Departament d'Interior ni la Generalitat hagin comparegut per defensar els agents implicats en la detenció. I posem xifres al que t'estem explicant els darrers dies, i és que les glaçades van fer molt més mal del que pensàvem a la campanya de la fruita. I les centrals de fruita calculen ara pèrdues de 400 milions en facturació per aquestes glaçades. Algunes, especialment afectades, estudien no posar en marxa les línies d'envasament i vendre la seva poca producció en palots. Noves empreses estan preparant ERTO per a part de la plantilla. Insisteixo a tot això quan segur que apareixerà molta gent per la zona de Lleida buscant feina. Ja sabeu que s'ha de venir amb contracte, si no, no funciona la història així. Però és que, a més, aquest any calculaven ja que es necessitarà un 40% menys de mà d'obra, amb la qual cosa, si no es posa mans a l'obra ja, per part de les institucions, d'aquí i de fora, per explicar que la gent no vingui a Lleida, que no hi haurà lloc de treball, que no hi haurà feina, podem tenir un estiu escalfat amb aquest tema. Escalfat, vull dir, amb gent que arriben a Lleida sense diners, sense lloc on viure i sense feina. Marxem ara a buscar la notícia que estaves esperant. Sí, sí, la dels Jocs Olímpics. Perquè Stop Jocs Olímpics lamenta que Laura Vilagrà no posi llum a la foscor sobre els Jocs d'hivern i l'acusa de no ser neutral. Arnau Vila.
La plataforma Stop Jocs Olímpics critica que el govern digui el mateix que fa un any sobre els Jocs Olímpics d'hivern i que no aporti nous documents per resoldre els dubtes que el projecte genera. Considerem que la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, desaprofiti la possibilitat de posar llum a la foscor sobre el projecte olímpic. Així ho explica Bernat Lavaquiol, que és el portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics.
El que demanem al govern, retirin la candidatura olímpica, deixin de fer el ridícul. La candidatura fa aigües per tot arreu. En 14 dies han d'arribar un acord amb Aragó, que veiem que està lluny. El dia 15 tindran una mobilització de país que serà combativa i serà alegre per demanar un canvi de rumb amb les polítiques públiques al Pirineu.
D'altra banda, la també portaveu de la plataforma Lide Sants ha fet una crida a la ciutadania dels Pirineus i d'arreu del país perquè ompli els carrers de Puigcerdà el 15 de maig amb motiu de la mobilització que celebrarà en contra dels Jocs d'hivern.
Després de poder-ho preparar amb tant temps, ara en 15 dies s'ha de decidir si sí o si no, mobilitzacions per tot arreu, votacions a l'estiu i després encara tindrem més temps per tornar a votar d'altres històries. T'asseguro que seran, si ho arriben a ser, els Jocs Olímpics d'hivern més participatius de la història. Marxem cap al territori també perquè l'Albi i Cervià tenen restringits fins nou avís el consum d'aigua. Els veïns ja ho saben, però anem a recordar-ho perquè és, ho donem per fet, que obres l'aixeta i és aigua de consum, però no ho és, ni a l'Albi ni a Cervià. I han detectat nivells de plaguicides superiors als estàndards i la Mancomunitat està realitzant analítiques. I ara el que fem, encara seguim al territori, perquè l'Alt Urgell estrenarà una sortida apta per a persones amb mobilitat reduïda dins el seu programa de rutes guiades, Arnau.
El programa Rutes a peu per l'Alt Urgell, que obre inscripcions aquest divendres, incorporarà per primer cop una sortida apta per a persones amb mobilitat reduïda i es tracta de la proposta Les muralles de la Seu medieval, de caire històric i que recorre una distància d'un quilòmetre pels carrers de la Seu d'Urgell. Ens en parla el vicepresident de Promoció Econòmica de l'Alt Urgell, Sergi Parramon.
El canvi principal és que enguany cobrarem 2 euros per ruta. Ho hem discutit molt, creiem que ho hem de fer perquè donar-li valor a aquestes pròpies rutes. Aquí hi ha feina a darrere de gent preparar aquestes rutes, hi ha una feina de guiatge, hi ha una feina de promoció i entenem que s'han de cobrar aquests 2 euros, que és un preu petit, però que entenem que és per donar-li valor.
L'objectiu de les rutes és el de donar a conèixer a tot tipus de públic el patrimoni natural, cultural i històric dels Pirineus.
Gràcies, Arnau. Per cert, reportatge de dilluns.
La Festa Major de Lleida és Sant Anastasi. Amic,
estàs aprenent coses, de la Festa Major?
Sí, història i anècdotes, i a més ens agafa el reportatge enmig de la Festa Major, perquè, com sabem, el dimecres és el dia del patró, una mica, una setmana una mica típica.
Sí, a veure, cap de setmana hi haurà el gruix d'activitats, però el dia festiu sí, és dimecres. Per tant, dilluns, si hi ha coses que encara no sabies de Sant Anastasi i de la Festa Major de Lleida, l'Arnau ens ho desvetllarà. Gràcies, Arnau. I nosaltres acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que si et pensaves que el tema de les clàusules abusives a les hipoteques ja estava resolt amb el que van dir que a partir del 2013 podia reclamar, doncs ara hi ha una sentència de l'Audiència Provincial de Madrid que podria obrir la porta a reclamar les quantitats indegudament cobrades per clàusules terra des del mateix origen del préstec i no des del 2013, any establert pel Tribunal Suprem en limitar els efectes retroactius a la data de 9 de maig del 2013, malgrat haver-hi sentències fermes. La presidenta de l'associació, Patricia Suárez, ha afirmat que amb aquesta sentència l'Audiència Provincial de Madrid restableix així una situació que era absolutament injusta per a milers d'afectats que tenien una sentència ferma i que els tribunals els estaven dient que s'aplicava el principi de cosa jutjada, és a dir, que si ja havien reclamat i recuperat des de maig del 2013, d'ara endavant, no podien fer el mateix per les quantitats endarrerides. Veurem com acaba tot plegat. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara és el moment en el que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Parlem amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espera, ¿eh? Espera. Dame, ¿cómo estás tú?
No, yo bien. Vale. Pero lo pues que eso. No está bien es esta ciudad.
Vale, vale, vale. Ah, ya, no, porque ya sé que íbamos ahí. Yo primero, ¿cómo estás tú? ¿Tú estás bien? Pues ya está.
Bueno, sí, pero en esta ciudad jamás había estado tan sucia y poblada de malditos roedores como ahora. Nunca se había tenido esa sensación de inseguridad ciudadana como la que existe en nuestros días. Y si a todo eso le sumamos que las fiestas mayores que se organizan son las peores de la historia, significa que nada va bien. Bueno. Y la culpa no la tiene ni Yoko Ono ni el cha-cha-cha.
Bueno, esto es lo que más te te toca, ¿eh? Lo de la fiesta
sí,
mayor, ¿eh?
Sí, hombre, claro, tío, que aquí la pagamos entre todos, ¿no?
Sí, sí. No, no, eso tienes toda la razón, ¿eh? Esto está claro, ¿eh?
No hay rock and roll, tío. Si no hay rock and roll, no hay fiestas. Punto, se ha acabado.
No, pero es que esto es muy claro, ¿eh? Además, esto... No hagamos demagogia con eso. Si una persona tiene una sala privada que tiene licencia para dar conciertos, pues oye, si su línea es una que a ti no te gusta, pues te aguantas porque es una iniciativa privada y organiza los conciertos que quiere. Ahora, una fiesta mayor, que además, por definición, tiene que ser inclusiva al máximo para toda la población, pues hombre, esto sí que se tendría que cuidar un poquito, ¿eh? Un poquito más.
Y lo más grave del caso es que si la pandemia les impidió hacer fiestas ahorrándose un buen pico del presupuesto, ¿por qué este año, aparte de confeccionar un pésimo cartel, tienen el morro de poner conciertos de pago? Y encima, vaya precios.
Unos
porque
cuantos,
32 euros para ver a Estopa, de verdad, a mí que me paguen, a mí, para irlos a ver, ¿eh?
Bueno. Bueno, va, Andrés, que tenemos un fin de semana con mucha música, eso sí.
Sí, con mucha música y con la tristeza de que el fin de semana pasado despedimos a un gran músico de Lleida, al Pepito, el gran Pepito Pujol, el gran rumbero rockero, que se nos fue también al Gran Hotel.
Joder.
Y ya ves que este fue un alma de la... Pues se consideraba tanto rumbero como rockero.
Sí, sí,
y
sí, sí,
estaban,
sí.
Estuvo un montón de grupos y, bueno, fue el que descubrió al Javier Sarvis, el que hace versiones del Último de la Fila. Y yo qué sé, y siempre ha estado en muchas bandas.
Sí, 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 sí.
Son recuerdos
pues
para él.
Venga, al hotel. Joder,
allí nos reuniremos
no,
todos.
No, sí, sí, ya lo
esperemos
veo.
Esperemos cuanto más tarde mejor.
Eso también, toda la razón. Bueno, claro. Va, explícame, a ver, ¿dónde voy?
¿Dónde vas? Sí, a los Campos Elíseos de Escaraoguero. Fíjate, yo con toda la historia que siempre he ido a los Campos Elíseos y he estado, pero bueno, yo qué sé, y es que este año ni los voy a pisar, de verdad.
Hombre.
Qué pena. No, me da mucha pena, de verdad.
No los vas a pisar porque no estoy yo organizando un concierto, ¿eh? Si no, sí,
bueno,
si,
claro,
si no
pero,
siempre venías,
que vaya. A ver, a Estopa, a Escatarres, al Zo, a los Ginestá, a la Fúmiga, al Full Fandango, a Usili, a The Tietz o al talento local Cheseni. Hombre, va, por favor.
Te lo sabes de memoria, ¿eh?
Hombre, que sí me lo sé de memoria. Fíjate, ¿dónde está el cabeza de cartel?
Eso es verdad. Es de pago, el cabeza de cartel.
Sí, ya ves tú que cabeza
bueno,
de cartel.
Pero...
Cuando ahora me entero de que Manu Chao viene la semana que viene a Cervilla de las Garrigues. Fíjate.
Bueno. Mira, te leo un mensaje que me escribió un oyente la semana pasada. Me dice, dile a don Andrés Rodríguez que el problema de las balsas es que se llama Parque Alcalde Pons, con lo cual quiere decir que lo hizo otro alcalde y nadie se puede poner medallas actualmente. Además es un oyente que normalmente me escribe los viernes para decirme que de acuerdo con todo lo que explicas, ¿eh?
Bueno, que Alcalde Pons ya no se llamaba, ya le quitaron el nombre.
No,
ya
lo sé.
Era un argentino que se afincó en Lleida, que poste.
Pero lo hizo, y con lo cual este oyente dice que, claro, que queda aquí como reminiscencia y que cuesta tanto hacer cosas. Yo no sé
¿sí?
Si es por eso por
oye,
otras, ¿eh?
Pues el Senglar Rock creo que lo trajo cuando estaba el Sáez, ¿eh? Y el Sáez era de Esquerra, ¿eh?
Sí, pero no duro. Pero no
bueno,
duro.
Pero ahora no están otra vez los mismos, solo es que ya se les ha cambiado la mentalidad.
Bueno. Venga, va, ¿dónde voy, Andrés?
¿Dónde vas? Pues mira, te puedes ir al Café del Teatro esta noche, que hay dos lobos y una orquesta suiza que están de gira española y se detienen para presentar su disco Garaje, Pum del Muerte, Vampire, Trash, Jazz. Toma ya.
Bueno.
Un mini álbum que es el resultante de la reunión entre el dúo suizo Wall Wolf y sus compatriotas de Tuzeman Orchestra. Esto será a las 10, vale 12 euros. Una cita interesante para lo que hay aquí, pues te vas aquí a Barbastro, por ejemplo, el sábado, a las 10 tienes por 15 euros anticipado y 20 euros en taquilla, tienes a Waterlocked Band, que es Led Zeppelin Live Experience, que es un cuarteto que revive los clásicos de la banda británica que cambió la historia de la música. O si no, bueno, si estás por ahí, estás en un pueblo que se llama Termes, pues tienes las Vesprades, que podrás ver al Pamplónica que estudia en Lleida, Gorka Metachas, que se llama el mudo con voz como nombre artístico.
Uh-huh.
Tenemos en Alfés Tenemos también el sábado por la noche a las 12 de la noche, a partir de las 12 de la noche, y es gratuito, no como yo que se me fue el esto y puse que valía 7 euros, no, es el día 7, simplemente, pues están el último escuadrón, ya presentando su segundo disco en Tierras Desconocidas, y la banda de Jonás, que es una banda que se dedica pues a hacer versiones de rock a su modo.
Vale.
Y la velada se completará con una sesión de música enlatada a cargo del DJ Keralet.
Ajá.
Un buen concierto de jazz interesante por un nuevo talento es el de esta noche, tarde, es a las 8:30 en el Espai Orfeo, que tenemos a Guillén García, que estrena su primer álbum de jazz que se titula Resina y va en formato de trío.
Muy bien. Oye, maneras es arriesgado, ¿eh? Coincidir con el fin de semana de Fiesta Mayor en Lleida. Quiero decir que es valiente, ¿eh?, estas propuestas.
Bueno, por ejemplo, la Boite no ha programado nada, y el Antares tampoco, y la Manolita tampoco.
Oh, claro.
Lo que pasa es que el café ya lo tenían desde hace días.
Y lo entiendo,
Y el café, pues, el café del teatro tiene también el sábado y el domingo tiene cita.
Ya. Bueno, pues, nada, y aparte del programa de les festes de maig...
No, yo de eso no quiero saber nada.
No, por eso, digo, nosotros... Nos vamos al Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, que es tan fácil como ir, te vas a un kiosco, compras el periódico La Mañana y ahí lo tienes. Y los viernes pues lo escuchamos de viva voz, que más gana mucho, ¿eh? Andrés Rodríguez, el Melo Malo de esta semana.
El responsable de las fiestas que estamos soportando en esta triste y amuermante ciudad no es más nefasto porque no se entrena. Jamás había visto un cartel de conciertos más pésimo que el de este año, sin contar los anteriores que también ha confeccionado el mismo Menda, aunque con la excusa de la crisis sanitaria. Las fiestas las pagamos entre todos, y me siento estafado por la desidia de esos políticos de poca monta que ocupan cargos que no merecen ni por asomo, pero que están ahí, no por méritos propios, sino porque así de fatal funciona este sistema que ya llevamos demasiados años tragando sin escupir. Lo peor de todo es que seguramente los actuales inquilinos de la paería se creen que lo están haciendo medianamente bien y se mofan de cuantos nos quejamos con más razón que todos los santos. Para rematar la faena, encima van sacando pecho una edición más asegurando que los Camps Elysis volverán a ser el escenario central de la fiesta con un diseño espectacular del artista leridano Joan Pena para poder vivir la experiencia audiovisual de los conciertos al máximo. No quiero hacer broma con el apellido en cuestión, pero no puedo evitar comentar que da pena el listado de los artistas que nos ha preparado el susodicho sujeto al que han enchufado en una encomienda que le viene grande. El mismo que cuando comenzó dijo que iba a traer a Rosalía y más tarde quiso plagiar el añorado festival Senglar Rock con otro de electrónica, que no música, en ese paraje que tanto reivindico como son Les Bases, condenadas al más mísero abandono. Como humo se va, aunque quien realmente se tendría que marchar de una vez por todas es él, a repartir amor a quien le soporte. No voy a relacionar los nombres de los grupos programados por vergüenza ajena y porque la vista de todos está. Además, no me gusta criticar ningún proyecto por poco que sea de mi agrado. Lo único que digo es que falta algún cabeza de cartel con cara y ojos, que el rock and roll y otros géneros de calidad han dejado de existir con el actual mandato y que de artistas del régimen estoy ya hasta los mismísimos bemoles, así como de casi todos esos con los que se llenan la boca llamándolos talentos jóvenes emergentes. Pura falacia. Creo que pocos me han podido hacer la competencia en cuanto a participación en las fiestas a lo largo de toda la historia, pero desde que se hace con este tipo de desastroso amor, no me dejo ver el pelo por mucho que tengo. El susodicho vuelve a ser Juan Palomo para lucirse haciéndolo peor imposible. Oh, yeah.
Este es el que ya te pedía la semana pasada, pero ya te lo guardabas para esta, que es la que tocaba, claro, el Melo Malo.
Sí, claro, ya ves, ya llevo tres de seguidillas, o sea, es una trilogía, y no me cansaré de quejarme. Pero lo único, espera, una cosita, oye, que sí. No me gustaría olvidarme, ya ha quedado la primicia en la mañana hoy, y también la quiero dar aquí en las ondas, de que, bueno, que la UZETA, que es ese grupo que lleva Nuria García y Joan Baró, de música celta y tal, están en la Festa del Bandole de Castelsera. Pero bueno, la cosa está que el Joan Baró vuelve a recuperar a Cronistes.
Ah, oye.
esto está bien.
Oye,
ya lo haremos más adelante.
Sí, sí, los vi en una edición del Directe, si te acuerdas, que coincidimos de jurados.
Sí, pues mira, pues después de unos años ahí aparcado, dice que vuelven a las andadas con un nuevo equipo.
Bueno.
Y la presentación se llevará a cabo el 2 de julio en Artesa de Lleida, de lo cual ya hablaremos en su momento. Pero
bueno,
las primicias paso están.
Bueno, pues bueno, es buena noticia, ¿por qué no? Oye, Andrés, si no, móntatelo tú, pero que tengas buen fin de semana y buena fiesta mayor.
No me digas felices fiestas a mí, ¿eh?
No, pero sí, móntatelo tú, tío, pero que tengas
Ah, no, ya, claro que me lo voy a montar, pero lo montaré, claro que sí.
Bueno, va, pásatelo lo mejor que puedas.
Eso
disfruta.
Siempre, eso siempre.
Gracias, Andrés.
Igualmente. Larga vida, oye. Oh,
yeah. Diga, va, que son 3:15. És que si no t'ho fan bé, doncs t'ho fas tu. Escolta, les coses com siguin. I ara no malinterpretis, que si no, malament anem. Va, que fem una pausa i de seguida parlem de llibres.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestions Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-22-3377. Sí, ha oído bien. 973-22-3377.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja hi ha directes cap a la una de la tarda. És hora de parlar de llibres. Ja ho sé que estem al mes de maig, que és aquest mes per excel·lència fester a la ciutat de Lleida, però també hem de trobar un raconet, un momentet, per cultivar el tema de la lectura. I, a més, des de la Biblioteca Pública de Lleida t'ho posen tan fàcil, que pots... escolta, fins i tot ja tenen en préstec llibre electrònic, que ja no et cal ni sortir de casa, que ja ho pots fer tu directament i t'arriba el teu dispositiu a casa. Per tant, fixa't que fàcil. Però és que pots fer reserva de llibres des de casa. Vas allà i ja te'ls tenen preparats. I si no, escolta, per poc que puguis, et recomano que caminis una mica, camina't, que també està molt bé, i te'n vas a la Rambla d'Aragó, entres a l'edifici de la Biblioteca Pública de Lleida, que és excepcional, passeja't per dins, si no hi has anat mai, asseu-te, contempla, jo què sé, respira, pensa, i t'endús el llibre. Va, que a la llibrera de cada divendres està amb nosaltres la bibliotecària de la Biblioteca Pública, la Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Has vist que bé que ho he deixat, això d'anar a la biblioteca?
Molt bé, és un lloc fantàstic.
Però pensa que jo ho dic perquè ho sento, no enganyo a ningú. Jo ho penso, si algú que m'escolta diu, mira, jo hi vaig anar i no vaig gaudir, doncs ho sento molt, potser ho haurem de replantejar, o tornar a fer una visita. Però us asseguro que jo, quan ho explico, és perquè jo ho sento així i ho dic així. És que a mi entra el claustre de la Biblioteca Pública de Lleida em dona la vida.
És un espai molt acollidor, és un espai que no t'angoixa, no t'agobia, no té...
És això.
Pots anar allà i, a més, ningú no te diu res, vull dir, pots moure't tranquil·lament per tot arreu, pots seure a llegir, pots agafar llibres...
Més, tens el diari, tens revistes...
Sí, sí, tot.
T'asseus en un lloc tranquil, en companyia, sí. O sol, o sola, i llegeixes, ho deixes al marxar, t'endús el llibre de préstec... no sé, jo ho trobo... Crec que és un servei que encara hi ha part de la població que no gaudeix, però perquè no fan aquest pas. Aquest pas, i és literal, aquest pas. Aquest passet de Rambla d'Aragó i entrar.
Sí, hi ha molta gent,
la maternitat.
Sí, hi ha gent que pensa que no esperen vells la,
que
la biblioteca.
Tot.
Hi ha de tot. I és que fins i tot, ni que no vulguis llegir ni vulguis fer res, te pots estar allà.
Clar, correcte. No. Jo ja anava a fer deures fa molts
Home,
anys.
Clar,
molts
com, anys. Com molta gent, i com que encara hi ha gent que fa deures.
Però molts anys, però vaja.
No
bueno,
tant.
Anabel Ramos, sí, fa molts anys, Anabel Ramos. Va, que parlem de llibres. Tres propostes que ens portes avui, però abans... No, és que em vaig deixar aquí un pòstit, ara riu-te'n. Un pòstit aquí apuntat. A l'Anabel li has de fer dir això.
Què?
Perquè la setmana passada no et va sortir la sèrie que veies.
Ah.
Claro. Me vas dir, veig vale. Una sèrie que sí. és un drama, però còmic sí. i tal. Mira, m'interessa, però no va ser capaç l'Anabel de que li sortís el nom.
És una dramèdia.
T'ha sortit ja?
Sí, Fleabag.
Fleabag.
S'escriu Fleabag.
Amb K?
Amb G, acabat amb G.
Fleabag.
Fleabag.
Vale, vale.
Són capítols molt breus.
Ah, mira, també m'interessa, doncs.
Sí, sí, perquè són ideals per dinar. O sigui, estàs dinant, bueno. te veus un capítol. Quan
ja,
estàs
ja
sol...
Ja veig que és quan ho fas tu.
Exactament.
Vale.
Quan dino sola, un capítol de Fleabag. A més, és una sèrie que ja he vist i ja sé el que passarà,
vale.
però té uns punts molt còmics. L'actriu, que és la directora, a més de la sèrie, és divertidíssima. I té un humor anglès molt peculiar i
bueno,
m'agrada molt.
Ja sabeu que això, amb sobre gustos...
Colors.
Això igual a l'Anna li agrada, igual a mi no, o igual a mi sí, o igual a tu que ens escoltes, doncs ho proves i no t'agrada.
Pregunta-li a la vostra consejadora de cinema.
A la Laura González.
A la Laura González.
Doncs vinga, li preguntarem a la Laura González.
A veure què li sembla.
Fleabag.
Fleabag.
Anabel Ramos, va, les tres propostes de la setmana. Avui tinc apuntat aquí que anaven per còmics.
Avui anem per còmics.
Per còmics d'adults, eh?
Sí, còmics d'adults.
Vinga.
Vull començar per una novetat que ha editat Pagès, que és un còmic en català. Mm. A més, que sabem que la producció de còmic en català no és gaire gran, però en aquest cas doncs, Pagès ha apuntat bueno, està apostant. Per això, pel còmic en català, amb una col·lecció que està portant el Jaume Barrull, val? A Editorial Pagès. I aquest còmic que vinc a recomanar-vos avui se titula Padrines. Padrines, cròniques de maternitat i criança d'una generació silenciada. És un còmic que està fet a sis mans, val? Perquè són sis històries de sis padrines nascudes entre els 1920 escaig i el 1940 escaig. Vull dir que depèn de l'edat que tinguis,
sí, sí, sí.
pot ser la teva padrina o la teva mare. Vull dir, pots sentir-te identificada com a la filla o la neta, no?, d'aquestes padrines. I parla sobre aquestes històries, no?, d'elles sis. De les històries des del punt de vista de la maternitat. Quan elles, com van decidir, si és que van decidir, ser mares i criar.
Mm.
Val? I quina informació tenien llavors, en aquella època, sobre el que era, en què consistia el matrimoni, la criança,
però
tenir fills...
Que curiós, això. Perquè el tema és profund.
El tema és profund.
I és un còmic.
És un còmic, sí, sí. Però
No, ho dic perquè la gent li comencem a trencar, i aquí jo crec que ho estem dient i fent-ho, i l'Anabel sobretot, de trencar el tabú del còmic, no el tabú, d'identificar-lo sempre al Mortadelo i Filemón.
No,
que
no,
és
no.
molt maco, eh?
No.
Però que amb un còmic es pot explicar una història sèria, trista, sí. alegre, es pot explicar de tot en format
sí.
còmic.
Sí, sí, sí. És l'única cosa que diferencia és la seva manera, la manera d'expressar-se.
Correcte.
No? La manera d'expressar-ho. Aquí són sis il·lustradores diferents,
I,
algunes
i notarem,
de Lleida...
No?
Sí, se nota,
diferents.
Sí, són tots sí, són estils diferents. Hi ha una guionista, que és la que escriu les històries, però són sis històries reals, aquí sí que parlem d'històries
sí,
reals,
sí,
són
sí,
padrines
sí, sí, sí.
reals, no?, que van néixer, doncs, a... ara no me... Igual dic una... No sé si Arbeca, me penso que va néixer una, vull dir, pobles de per aquí, per Lleida, al voltant de Lleida, algunes d'elles. Tenim a la... L'obra està... narrada per la Mariona Visa, les històries narrades per la Mariona Visa i estan il·lustrades per la Clara Tanit, Tarque, la Lorena Ribega, Alba Feitó Isabel Vila Caballero, Laira Arqueros y Tinta Fina. ¿Vale? Uh-huh. És un llibre dur. A mi m'ha fet pensar molt en les violències i els silencis que envoltaven la maternitat i que encara ara envolten la maternitat, no? La criança, sobretot el part i la criança.
Ahà, uh-huh, molt bé. Què més?
Què més? La següent. El següent és Nada, de Claudio Stassi, que està publicat per l'editorial Planeta. Nada és la versió en novel·la gràfica de la novel·la Nada, de la Carmen Laforet, que no sé si coneixes, si te sona Carmen Laforet.
Carmen Laforet em sona, però...
Sí, la novel·la Nada, que va guanyar el primer premi Nadal que es va fer, va ser ella la guanyadora, tenia 23 anys, va ser la seva primera novel·la, l'escriu, la presenta...
Potser ho has comentat tu.
Sí. L'escriu, la presenta i guanya Premi Nadal. Mira. Llavors, ara han fet una versió en novel·la gràfica, en còmic.
I porta per títol igual?
Igual, Nada. L'autor és Claudio Stassi. Vale? Esa editorial s'ha editat per Planeta de Còmic. Planeta Còmic, vaja. El 2021. Si ens vam llegir la novel·la Nada, que reflexa molt bé una època, o sigui, una Barcelona de postguerra molt fosca, sobretot molt fosca, no? Moltes penúries i tal. El còmic és brutal perquè amb les imatges...
Clar.
Aquest ambient, no? Aquesta foscor es
I
veu claríssim.
Claro.
Sí,
però
sí.
Aquí la gràcia de les il·lustracions, eh? És que, clar, un còmic sí. És molt important el que dibuixa.
Sí, sí, molt. Vull dir, a més, la història està molt ben adaptada, tal qual jo que me vaig llegir la novel·la i ara vaig acabar el còmic ara no, fa no res... La història l'entens perfectament. No cal que t'hagi llegit abans la novel·la per poder entendre bé el còmic. Està perfecte, és rodó. I les imatges són espectaculars.
Molt bé.
D'aquest... Nada.
Doncs nada, Padrines. Nada. I la tercera?
I la tercera és... El tercer còmic es diu El viaje de Abel. Està escrit per Isabel Siban i dibuixat per Duhamel. I recorden una mica els dibuixos a uns còmics del Cidru que vaig recomanar al principi, que es deien Los Buenos Veranos. Hi ha una col·lecció de Los Buenos Veranos, hi ha quatre volums que parlen sobre els estius d'una família, i els dibuixos recorden una mica a aquest estil. I, de fet, el còmic en si també és un còmic molt francès. També són autors francesos els que te parlo.
És un còmic molt francès.
És un còmic, sí, perquè el còmic francès és diferent, és molt peculiar. No té res a veure amb l'americà, per exemple.
Clar.
I, de fet, la producció i la tradició de còmic francès és molt, molt espectacular. Uh-huh. O sigui, té moltíssima història, el còmic a França. Doncs què passa a la vida, el viatge d'Abel? Abel és un pastor que viu en un poble molt rural de França, que cuida ovelles, i que col·lecciona guies de viatge, perquè la seva il·lusió és fer un viatge. I sempre pensa, quan pugui, faré un viatge.
Això del quan pugui...
Quan pugui,
té molt perill,
viatge,
això,
sí. I ell va alimentant aquesta il·lusió, no? Aquesta idea de poder fer el viatge.
Molt bé.
I és un còmic molt bonic, molt tendre, i unes il·lustracions molt boniques també.
Bueno, entenc que el fa al final.
Nada.
Aquí queda. No, mira, millor m'ho poses, perquè són tres còmics el que ens ha portat avui l'Anabel Ramos, que estan a la Biblioteca Pública de Lleida, amb el qual, que voleu saber com acaba? Doncs molt fàcil, cap a la Rambla d'Aragó, cap allà, els agafes. A més, els còmics... Aviam, igual que un llibre, però pots agafar-lo i llegir-te'l assegut a la biblioteca, tranquil·lament.
Sí.
Sense
també
cap
podem,
problema.
També vull dir una cosa, ja que Sant Jordi el tenim més o menys recent, també podem anar a la llibreria a comprar-los.
Sí, home, també, evidentment.
Tenim unes llibreries maquíssimes aquí.
Ho dic perquè al final sí que és veritat que si t'agrada molt llegir, sí, tu vas a la biblioteca i vas provant, però si n'hi ha un que et deixa empremta, te'l compres.
Sí, sí. I saps què passa moltes vegades també? Perquè dius, és que jo vull tenir d'aquest tema més llibres, no? I vas fent la teva biblioteca.
Clar.
O la teva col·lecció,
correcte,
no?
Correcte. Doncs, ulla, que avui, que la paraula còmic no t'enganyi, que són tres temes força macos, Padrines, cròniques de maternitats i criança d'una generació silenciada, que són sis històries reals, dures i bueno, i amb totes les seves històries, eh? Uh-huh. El Nada, de Carmen Laforet, i El viaje de Abel. Farà el viatge? No farà el viatge?
No ho sabrem.
Mira't el còmic.
Bueno, això, ho sabreu si ho
llegiu.
Mira't
el còmic. Anabel Ramos, com sempre, bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
I nosaltres busquem les senyals horàries. És la una, sóc el Ricard Álvarez i tornem en uns minuts al migdia de COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hoy en Barcelona y allí se ha visto las caras con Per Aragonés, que está que fuma en pipa, después de que se haya confirmado que el CNI lo tuvo vigilado en el año 2019. Eso sí, con una orden judicial previa, es decir, que el Centro Nacional de Inteligencia no ha hecho nada ilegal. Y además, motivos para investigar a Aragonés había, porque por aquel entonces, desde el independentismo, seguían amenazando con romper la unidad territorial de España. Acuérdate, además, la que se lió cuando se conoció la sentencia del procés con las calles de Barcelona literalmente incendiadas durante varios días. En la época en la que Aragonés estaba bajo vigilancia, era vicepresidente del gobierno catalán y máximo responsable de Esquerra, porque Oriol Junqueras ya estaba en la cárcel. Bueno, pues los dos, Sánchez y Aragonés, se han encontrado en el Foro de Economía mientras estaban esperando el coche oficial de la presidenta de la Comisión Europea. Han estado charlando con gesto serio, pero con normalidad delante de las cámaras. Algún experto en lectura de labios nos podrá sacar de dudas de lo que ha pasado, de lo que han hablado en esos tres minutos de conversación, porque allí nadie se ha tapado la boca para evitar las imágenes indiscretas y, de hecho, podemos contar en COPE que Aragonés le ha sacado el tema del espionaje al presidente y le ha reclamado también una reunión cara a cara porque dice que el asunto es muy grave. Bueno, parece evidente que el presidente catalán buscaba esa escena, porque a nadie se le escapa que allí iban a estar todas las cámaras pendientes de ellos, pendientes de ese encuentro y, por supuesto, de sus palabras. Aquí, al final, las dos partes, gobierno e independentistas, se odian tanto como se necesitan. Pero desde Esquerra sí le están pidiendo a Sánchez que aclare si dio instrucciones al CNI para que vigilara a Aragonés y siguen pidiendo además una comisión de investigación sobre todo este asunto. No les ha convencido las explicaciones que ha dado Paz Esteban, la directora del CNI, que en la Comisión de Secretos Oficiales sacó las órdenes judiciales con las que el Servicio de Inteligencia vigiló a 18 políticos separatistas en un contexto, como decía antes, que estaba justificado hacerlo, porque había que saber si iban de farol o si la amenaza de romper España era real. Vamos, que poco se le puede reprochar realmente al CNI, que hoy, por cierto, cumple 20 años. De hecho, estaba previsto un acto de celebración que iba a contar además con la presencia del rey don Felipe, pero con todo este jaleo que se ha montado, pues ese acto ha sido suspendido. Un acto en el que pretendían dar a conocer su labor a la ciudadanía y poner en valor también el trabajo que realizan sus 3.000 profesionales. El Centro Nacional de Inteligencia surgió en 2002 como sucesor del Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID. En su regulación se dice que es el organismo encargado de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho. Fíjate con todo esto si estaba justificado el espionaje a los independentistas, por mucho que estos patalen. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Bueno, Pilar, es viernes. Yo creo que conviene, ¿no?, que demos algún buen titular. Por ejemplo, que mañana baja el precio de la luz y lo pagaremos a 184,86 € el megavatio hora. No es que sea una bajada espectacular, pero algo es algo. Hoy es un 4% más cara que ayer y la estamos pagando casi a 200 € por franjas horarias. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche con 231 €. Y es un fin de semana con sol, temperaturas veraniegas y sin lluvias en casi toda España, excepto en el Cantábrico, los Pirineos y en Baleares, donde pueda haber alguna lluvia débil, poco importante en la mañana del sábado. Las temperaturas suben de forma generalizada, salvo en algún punto del área mediterránea, donde descienden un poquito y predominan los vientos flojos de dirección variable. Así que si alguno o alguna se acerca este fin de semana por la Feria de Sevilla, pues a lo mejor desde luego que lo puede disfrutar. Y no digo nada. Bueno, hoy han jurado bandera 36 reclutas de la Guardia Suiza del Vaticano, porque fue tal día como hoy, hace 495 años, cuando 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma, y de los que tan solo sobrevivieron 42, lo que cada año se recuerda en esta fecha con una ceremonia especial. Y con el lema "Tu abrazo cambia vidas", hoy se está celebrando por primera vez en toda España el Día de la Sociedad de San Vicente de Paul, que desea transmitir la importancia de sentirnos queridos y cuidados, especialmente cuando vivimos situaciones de pobreza material o espiritual.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, hoy las miradas puestas, por supuesto, en la Caja Mágica, donde va a haber un partidazo.
Un partido muy, muy especial. Llegamos a la jornada de cuartos de final de este Mutua de Madrid Open, con un partido especial que va a enfrentar a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz. Caja Mágica, Alberto Arauz.
A partir de las 4 de la tarde llega el momento más esperado de este Mutua Madrid Open, con el duelo entre el rey y el heredero, el duelo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Justo hace un año se enfrentaron por primera vez, y de momento los dos encuentros en los que se han visto las caras se los ha llevado el tenista de Manacor. En las semis de mañana les espera el ganador del Djokovic Hurkacz, que se va a jugar justo antes del duelo español, y para la noche quedan el Tsitsipas Rublev y el Zverev Félix Oyer Aliassime.
Contamos el partidazo a partir de las 4 en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. En fútbol entramos en una nueva jornada de Liga, la número 35, que empieza hoy con el Levante Real Sociedad a las 9, y que tiene como partido más destacado el Atlético Real Madrid el domingo a las 9 en el Metropolitano. El Cholo finalmente podrá contar con Reinildo, pues apelación le ha quitado la amarilla que vio contra el Athletic. Además, el Barcelona visita mañana al Betis, con la posibilidad de certificar su clasificación para la Champions, con la duda de Ter Stegen, que no se ha entrenado por indisposición. Informa además COPE Barcelona de que esta mañana se han reunido los agentes de Gavi con el club para negociar su renovación, que ha habido buena sintonía y que la semana que viene volverán a verse para ultimar detalles. Y otro de los focos de atención del día es el inicio del Giro de Italia, que ya ha arrancado con la disputa de la primera etapa entre Budapest y Visegrad.
Pues todo esto y mucho más en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida. És el migdia de COPE Lleida, amb 7 minuts just ara per sobre de la una. Divendres, portes del cap de setmana marcat per les activitats de festa major a la ciutat de Lleida. Hores d'ara amb 21 graus i mig. Abans ens explicava el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, que sembla que, meteorològicament parlant, aquests propers dies gaudirem d'aquell temps que volem que faci en època de festa major, el qual no vol dir que sigui el que més necessita la Terra. Però, vaja, per aquests dos o tres dies de festes, sembla que sí, que respectarà sobretot el tema, doncs, de vents o de precipitacions i de temperatura, també. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida, predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de nuvolositat d'evolució diurna. Al vessant nord del Pirineu, cel ennuvolat amb precipitacions febles i disperses al llarg de la jornada i cota de neu al voltant dels 1.700 i 1.800 metres. Temperatures màximes sense canvis, amb valors de fins a 24 graus a Lleida Capital, Balaguer i Tàrrega, 19 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. A més, també al Pirineu, vent del nord, amb cops forts o molt forts en cotes altes, i a la resta, fluix de component nord. Demà dissabte, predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de nuvolositat d'evolució diurna, i al vessant nord del Pirineu, intervals de nuvolositat baixa amb probables precipitacions febles i disperses al matí. Temperatures en ascens i vent variable fluix amb predomini de la component oest al matí. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I t'explico com a darrera hora que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha demanat als sindicats que tornin a la negociació i ha insistit que el departament ja està fent propostes. L'endemà de l'anunci de 4 noves jornades de vaga a l'ensenyament, Cambray ha remarcat que no es pot fer tot alhora i ha recordat que en menys d'un any de legislatura han començat a revertir les retallades. El conseller assegura que han començat a donar resposta a reclamacions històriques i ha afegit que ells no s'han aixecat ni s'aixecaran mai de la taula de negociació perquè volen un acord per donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa. El conseller ha visitat Tàrrega, on s'ha reunit amb representants dels centres educatius de la capital de l'Urgell, i és allí on ha fet aquestes declaracions. Recorda que ahir ja vam explicar que s'havien convocat 4 noves dies d'aturades, 2 dels quals seran de vaga total i d'altres que seran aturades, els altres 2, de 8 a 10 del matí. 2 dies al mes de maig i 2 dies al mes de juny. Recordem que el jutjat ha ordenat presó provisional pel detingut dilluns per un atracament violent en una entitat bancària de Lleida. Està acusat d'intent de robatori amb ús d'instrument perillós, 2 tentatives d'homicidi i atemptat a l'autoritat. I també recorda que les centrals de fruita calculen pèrdues de 400 milions en facturació per les gelades. Algunes d'especialment afectades estudien no posar en marxa les línies d'envasament i vendre la seva poca producció en palots. I hi ha noves empreses que estan preparant ERTO per a part de la plantilla. I tot això encara a la primera setmana del mes de maig, quan encara ha d'arribar el moment àlgid o fort de començament de la campanya de la fruita. I parlem ja dels Jocs Olímpics d'hivern, perquè la plataforma Stop Jocs Olímpics lamenta que Laura Vilagrà no posi llum a la foscor sobre els Jocs d'hivern i l'acusa de no ser neutral. Arnau Vila.
La plataforma critica que el govern digui el mateix que fa un any sobre els Jocs Olímpics d'hivern i que no aporti nous documents per resoldre els dubtes que el projecte genera. Consideren que la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, desaprofiti la possibilitat de posar llum a la foscor sobre el projecte olímpic. I així ho explica Bernat Lavaquiol, que és el portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics.
El que demanem al govern, retirin la candidatura olímpica, deixin de fer el ridícul. La candidatura fa aigües per tot arreu. En 14 dies han d'arribar un acord amb Aragó, que veiem que està lluny. El dia 15 tindran una mobilització de país, serà combativa i serà alegre, per demanar un canvi de rumb amb les polítiques públiques al Pirineu.
D'altra banda, la també portaveu de la plataforma, Lide Sanz, ha fet una crida a la ciutadania dels Pirineus i d'arreu del país per complir els carrers de Puigcerdà el 15 de maig amb motiu de la mobilització que celebrarà contrària als Jocs d'hivern.
I a l'Alt Urgell s'estrenarà una sortida apta per a persones amb mobilitat reduïda dins el seu programa de rutes guiades.
El programa Rutes a peu per l'Alt Urgell, que obre inscripcions avui mateix, incorporarà per primer cop una sortida apta per a persones amb mobilitat reduïda. Es tracta de la proposta Les muralles de la Seu medieval, de caire històric i que recorre una distància d'un quilòmetre pels carrers de la Seu d'Urgell. L'objectiu de les rutes és el de donar a conèixer a tot tipus de públic el patrimoni natural, cultural i històric dels Pirineus.
I recorda que l'Arnau Vilà dilluns al seu reportatge ens parlarà de la Festa Major de Lleida, els afers històrics, el tema de Sant Anastasi i després, doncs, altres històries que ha averiguat. Arnau, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, i bona Festa Major a tothom.
I nosaltres el que fem és parlar de cinema, però abans et recordo que a l'Albi i a Cervià tenen restringit fins a nou avís el consum d'aigua, perquè s'hi han detectat nivells de plaguicides superiors als estàndards, i a hores d'ara la Mancomunitat està realitzant analítiques, però a hores d'ara doncs tenen restringit aquest consum d'aigua per, evidentment, doncs per precaució, perquè els nivells són nocius, eh? Vinga, que parlem de cinema.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que amb aquesta sintonia ja saps que el que farem tot seguit és parlar de cinema, ho farem el divendres de cine i amb ella, perquè que si no l'experiment no va funcionar, eh? Si no hi és la Laura González aquí, no es pot parlar de cine. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No. Ja m'havia muntat jo la pel·lícula de ciència-ficció de com m'havíeu suplantat, ja.
No, ho vam provar amb l'Arnau, però no, no, o sigui, aquí de cinema o és la Laura González o no, 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 no.
O un clon meu, saps?
Però seria difícil, de clonar-te.
Ah, no sé, jo.
És difícil, difícil. Bueno, què? Com estàs? Millor?
Sí, ahí ando.
Bueno, vale. A veure, millorant, vaja, per entendre'ns.
Millorant, sí.
Pitjorant no, millorant. Que valen o que ens agradaria una altra cosa, vale, però millorant. Doncs pues ja està.
Aviat vindré aquí a l'emissora.
Molt bé. Escolta, has tingut temps per veure cosetes a casa, no?
Sí, mira, estic seguint una sèrie de Picard a Amazon Prime. Mm. He vist també la sèrie espanyola de La Unidad, que són dues temporades de 6 capítols, cada temporada està bé. Després he vist Hitmonkey, que és una producció que en principi, bueno, una producció independent, que s'ha agenciat la Marvel, però suposo que amb alguna de les seves trames del multivers i aquestes coses, pues ja la ficaran, no està Disney Plus, no? Hitmonkey és divertida, no és, és animació, però no és apta per a menores, per dir-ho. És bastant violenta i, bueno, fa conyes sobre coses, bueno, en fi, que no és per nens. Yeah. I de pel·lícules, pues mira, vaig veure la del Shyamalan, perquè ja ho saps que no és fan de la meva emoció, però m'agrada criticar amb coneixement de causa. Llavors vaig veure la del Shyamalan, que he de dir que compleix els requisits per ser una pel·li de Shyamalan, no aquests girs argumentals cap al final de la pel·lícula, sorpreses, no? Com, sé, per exemple, passa al Sexto Sentido, el Sexto Sentido, o...
Ja, però no diguis com acaba, no diguis com acaba, que igual hi ha gent que no l'ha vist
encara. No, jo no faig cap tipus d'espoiler. Després vaig veure també la de Benedetta, que em va agradar bastant, que és aquella història real d'una monja durant l'època de la pesta. Després, que més vaig veure Amonite, que també és una història molt bonica, de dos dones... Bueno, he anat veient pel·lículetes, sí, catant els catàlegs que tenim a les plataformes de vídeo sota demanda. I tu què? Explica'm, què has vist tu?
Jo no he vist res. No he vist res.
Jo em va fer greu perdre l'estrena que es va fer aquí a Lleida de Alcarràs.
Ah, bueno, això sí, sí.
Pensé que tu hi vas anar.
No, sí, sí.
Em vas passar bé?
Em van convidar a la preestrena. La veritat és que m'ho vaig passar bé. Em va semblar una preestrena digna, molt digna, que sobretot que la fessin a Lleida, però és que a més crec que va estar ben muntat. Potser hi havia molt polític, però bueno, això no es pot evitar. Tant l'entrada com la sortida va estar bé, molt bé. Ara, de la pel·lícula, pues, no sé, t'han arribat coses de la pel·lícula o no?
No, però perquè jo me blindo. Quan he vist una pel·lícula i tinc possibilitat de que facin spoilers o de que me facin crítiques abans, intento blindar-me una mica.
Ja.
Per no tenir inputs i després, pues, jo què sé, crear-me expectatives que després no són i tot això. Que això passa en les pel·lícules que s'han premiat abans de ser estrenades, que se crea com un hype, se crea com una expectativa molt gran, no? I després igual, pues, te deceps. I això sempre s'ha d'anar amb la ment una mica clara, saps? Amb els conceptes clars, també. No perquè la crítica hagi deixat una pel·lícula molt bé, potser perquè agrada a tothom.
A veure, jo t'he de dir que clar, molta gent em pregunta, però has vist l'anterior? No he vist l'anterior, per tant, vull dir, no puc parlar. D'aquesta, a veure, com a persona de Lleida i tal, té la seva gràcia, evidentment, perquè toca tema proper, a més els meus padrins eren pagesos, per tant, vull dir, no és un tema aliè per mi. Ara, cinematogràficament parlant, doncs, per exemple, hi ha moments que els diàlegs s'escolten molt fluixos, però molt fluixos, o sigui, el so ambient és molt elevat, i per mi la pel·li... Té poca trama argumental, per entendre'ns. No sé, jo crec que amb dues hores de pel·lícula es podia haver aprofitat per, no què sé, per incidir en temes més concrets. No sé, hi ha temes que es presenten però ja està, se solucionen sols. I a mi, per això és molt personal, a mi m'agrada veure-ho tot, per entendre'ns, no haver-me d'imaginar massa coses. Però, bueno, això és personal, insisteixo.
Sí. Això... Al gust de cada espectador. Doncs bé, tinc notícies també. Que
a veure,
Mira, de fet, vaig explicar-te una notícia que ahir, bueno, fa unes hores, doncs s'ha sabut que els accionistes de la plataforma Netflix han tramitat una demanda per la manca de transparència i el falseig de les dades de la pèrdua de subscriptors que està tenint els darrers mesos la plataforma de Netflix, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, van dir fa un parell, tres setmanes, perquè ara fa molts dies que no parlem, però de cara al 2021, pues, la plataforma va dir que havia perdut 200.000 subscriptors.
És veritat.
Però, bueno, sembla ser que han de ser més, ¿vale? A la denúncia dels accionistes, doncs, aleguen que els executius de la plataforma doncs, han falsejat i han ofert declaracions i dades enganyoses durant els últims 6 mesos respecte a la situació de la plataforma. I, a més, la perspectiva anunciada per Netflix és que durant el següent semestre, d'ara endavant 6 mesos, es perdran encara 2 milions de subscriptors.
Ja.
¿Vale? Naturalment, això es va traduir un enfonsament brutal de les accions del servei de streaming. Però per què està passant això? Jo vull fer una mica d'anàlisi i donar algunes claus.
Vinga,
¿vale? Perquè jo soc subscriptora de Netflix, però, ¿vale? Però li trobo peros a la plataforma.
Oh, clar.
L'aplicació està molt bé, molt dinàmica, funciona i tal, el que vulguis. ¿Vale? Però hem de dir que hi ha un augment de les plataformes de streaming. Jo soc consumidora de Netflix, però ara soc consumidora de HBO Max, de Disney Plus, de Movistar Plus, bueno, estic allí a diverses plataformes, no? I cada cop doncs, tenim més plataformes amb un catàleg més ampli i variat, no? Tot i que caldria, com ja saps, millorar algunes de les aplicacions de vídeo sota demanda. Saps que ja saps quines són les meves queixes.
Sí.
Vale? Especialment a la HBO Max, que no em funciona la meva tele. Al final hauré de canviar la tele per poder veure
a veure, Laura, que ja t'ho vaig explicar. Compra't un Apple TV. I ja està. I llavors no importa la tele que tinguis. Funciona sempre.
Jo passo dels Apples i dels Gs i aquestes coses. iPhones, iPads i iPads.
No et fa falta tenir un iPhone ni res. Ho dic, l'Apple TV, que és el catxarret que va connectat a la tele, i llavors et pots canviar de tele, fes el que vulguis i allò veus tot.
Doncs bé, segueixo. Vinga, què més pot haver afectat amb aquesta caiguda de subscriptors? Doncs bé, la guerra Rússia-Ucraïna.
Sí, clar.
De fet, Netflix ha cancel·lat els seus serveis a Rússia, el fet que ha implicat la pèrdua de 700.000 membres subscriptors. ¿Vale? L'increment de les tarifes pues, també fa, perquè després de la pandèmia doncs, la plataforma es va veure obligada a augmentar les seves tarifes un 15%, cosa que no tots els subscriptors van poder assolir i, per tant, doncs, van decidir donar-se de baixa a la plataforma. Si jo no puc assolir un servei,
òbviament,
he d'anar de baixa. Què més tenim? Pues bé, hi ha hagut cancel·lacions, algunes sonades de produccions, moltes d'elles produccions d'èxit que no han tingut el suficient temps a l'aplicació com per arribar a ser de culte. Alguns dels títols que han desaparegut de la posta de la plataforma i que personalment més m'han indignat han sigut Dark Crystal, que és una producció feta amb titelles, que lo car realment és la creació de les titelles i dels sets de rodatge, no? Que si ja els fas per fer una primera temporada, ostres, el fet de cancel·lar la sèrie amb una segona temporada crec que no fa bé per la inversió inicial que has com a producció. Cowboy Bebop, la de live action, que és la versió de persones de la sèrie d'anime. Una sèrie que està superben feta, té una fotografia, uns actors, uns colors brutals. No ha tingut l'èxit que esperàvem, pam, cancel·lada. La última, una de les sèries més vistes durant el primer trimestre de la plataforma Netflix, que ha sigut Arxivo 81.
Mm-hmm.
Doncs, bueno, queda amb un final totalment obert i també és cancel·lada. Llavors, en aquestes decisions de producció, doncs jo crec que hi ha una manca de compromís per part de Netflix, amb la qual cosa el subscriptor és possible que es desenganyi, no?, també d'aquestes coses i decideixi.
Home, és normal. Sí. No, estic d'acord amb això. El cuidar les produccions i no deixar-ho mig... Sí, perquè a vegades fas l'esforç per veure una sèrie que te la deixen obertíssima i allò resulta que la segona temporada no te la fan. Home, no, això no va. Bueno, doncs res, espero que ens hagin escoltat des de Netflix i que hi posin remei, perquè al final Netflix va ser la pionera, la que ha obert tot. De totes maneres, la situació d'overbooking de plataformes de streaming és una cosa que fa molt temps que dèiem, que sabíem que passaria, que ja ha passat, i que la gent, escolta, és que no pots estar subscrit a 5 plataformes. Reitero el que vaig dir. Bueno, o sí, però reitero el que ja vaig dir, és que ho tenen mal enfocat, que en faiguin una que funcioni bé i ja està, tu pagues, allí ho tens tot i cadascú s'endú els diners de del que veu la gent, de les seves. És que, clar, cadascú, bueno, la seva plataforma, el seu pagament, la seva aplicació... No, home, no. Per mi no, eh?
Sí que està bé que hi hagi oferta de diferents plataformes, va ser que la segmentació de mercats, pues, igual la d'un dia està més definida. Per exemple, Filmin ho té molt clar. El que té el seu catàleg són clàssics, són pel·lícules independents, és uns pagaments als creadors i a les productores que fan les pel·lícules bastant digne. Llavors, ells sí que tenen molt ben marcada la línia del catàleg i del que ofereixen.
Yeah.
Llavors, crec que s'ha d'anar definint. Per exemple, Disney Plus, en principi eren les produccions Disney, però amb l'apertura del catàleg de Stars, pues,
home, clar, és que no et poden cobrar una subscripció només per les coses de Disney perquè en dos mesos ho tens vist, per entendre'ns. N'hi té moltes, eh? Però clar, és normal. Bueno, escolta, Laura, et faig una proposta. Anem a les estrenes de cartellera, a les estrenes.
A les estrenes d'aquesta setmana,
eh? Anem a les estrenes, va.
Vinga.
Una proposta que a l'espai de cinema on parlem de les estrenes, després de 10 minuts dic, anem a parlar de les estrenes, no? És que ens havíem de posar al dia, ens havíem de posar al dia, ja havia passat moltes coses, eh? Des de que havíem parlat amb la Laura, però dic, abans de quedar-nos sense temps, anem a parlar de les estrenes, que en tenim 4, aquesta, i jo en tinc una de marcada.
Ah, quina tens marcada?
La primera.
Ai, doncs pues jo què vols que et digui? Mira, jo soc molt seguidora de l'univers Marvel, ho he vist pràcticament tot, lo que, saps? Soc seguidora. Lo que
ja, vull. Ja, però l'actor és l'actor. El Benedict Cumberbatch, per mi sí. O sigui, per mi, quasi bé, faci el que faci, jo el vaig a veure.
Molt bé.
Bueno, va, pues explica-la.
L'estrena aquesta de la que parla el Ricard és Doctor Strange in the Multiverse of Madness, d'acord? ¿Vale? Està dirigida per Sam Raimi, que és un director que ve del món del cinema de terror, amb la saga Evil Dead o Arrastrame al Infierno, o que també va encarregat de la primera trilogia de Spider-Man, la del Tobey Maguire. Mm-hmm. Vale? Doncs bé, es tracta de la nova producció de l'univers Marvel, com us deia, personalment doncs, m'atabala ja que el rotllo dimensional, multiargumental, que presenten aquestes pel·lícules. Vale? En aquest cas, el Doctor Strange doncs, viatja a una dimensió desconeguda amb ajuda tant d'antics com de nous aliats místics per recórrer les complexes i perilloses realitats alternatives del multivers i enfrontar-se a un nou i misteriós adversari. Nou i misteriós, però bueno, el cuento de siempre. No, mica, a veure si renovem el tema... Això no, perquè ara aquí han trobat un filón, saps? Amb el multiverso, no, amb les realitats i dimensions paral·leles... Uf, ja és que se'm fa bola. Ja, soc molt fan, eh? I m'agrada molt venir Cumberbatch i el que vulguis, però jo no sé si em plantejo anar a veure aquesta pel·lícula o algunes altres que ja estan en cartellera i no són estrenades avui.
Bueno.
Doncs bé, tindrem també Onoda, 10.000 noches en la jungla, una pel·lícula francesa que és un drama bèl·lic i històric basat en fets reals. Ens situa a finals del 1944, el Japó està perdent la guerra, i per ordres del misteriós comandant Taniguchi, el jove Hiro Onoda, que és un soldat, és enviat a una illa de Filipines just abans del desembarcament estadounidens. Llavors, els pocs soldats que arrossega fins a la selva aviat descobriran la doctrina desconeguda que els unirà a aquest home, que és una guerra secreta. Mm. Vale? Ells ja estan amagats allí a la illa i esperen una senyal per dir s'ha acabat la guerra, pum. No? Llavors, per a l'imperi, doncs, la guerra està a punt d'acabar, però per a Onoda la guerra acabarà 10.000 nits després. O sigui, han d'esperar aquestes 10.000 nits amagats a la jungla.
10.000?
I després tindrem també...
Mare Déu. Sí. Quin desfase, sí. Quin desfase horari. Sí.
Després també tindrem Miguel Ángel El Pecado. És una pel·lícula italiana, és un biopic dramatitzat del gran artista Miguel Ángel, no? Llavors, la trama ens transporta a Florència a principis del segle XVI i, bueno, encara que el Miguel Ángel Buonarroti és famós i considerat un dels genis pels seus contemporanis, doncs ell viu en la pobresa i esgotat per la seva lluita per finalitzar el sostre de la Capella Sixtina, que és una meravella. Si heu estat alguna vegada a la ciutat del Vaticà, doncs ho heu d'haver vist, això.
Bueno, si heu estat, i estava visible, perquè va haver molts anys que estava en restauració i no es podia veure, que també de molt bo, això, eh?
Jo he anat dues vegades i les dues vegades ho he vist. El truco és, tu entres als museus vaticans i vas corrent, quan obren, o sigui, agafes entrada a la primera hora i abans que comencin a entrar tots els grups, tu entres, i vas directament a la Capella Sixtina i la pots veure perfectament. Després ja vas a veure tota la resta, perquè jo vaig estar 6 o 8 hores als museus vaticans, sigui una locura. Al final tenia una gana que ja no podia més veure tant. Doncs bé, la pel·lícula tracta, doncs, quan el seu mecenes, el papa Julio II, mort, Michelangelo s'obsessiona per aconseguir el millor marbre per acabar la seva tomba. ¿Vale? I després tindrem una altra pel·lícula, que també és un documental biogràfic. Aquesta és un documental, l'altra és un biopic dramatitzat. Uh-huh. Aquesta última es diu Jeremy Thomas, una vida de cine. De cine, ¿vale? I com us dic, és un documental biogràfic sobre el productor de cinema britànic Jeremy Thomas. És una road movie íntima i visual de 5 dies a través de la França rural, van des de Anglaterra fins al Festival de Cannes, ¿vale? El director del documental i el productor aquest, no? Llavors van recordant algunes de les pel·lícules produïdes per Jeremy Thomas, no? I, bueno, que es troben entre les més aclavades i controvertides de tots els temps, com per exemple L'últim emperador de Bertolucci, que va guanyar 9 premis Oscars, o Crash de David Cronenberg, que va provocar un escàndol quan se va presentar a Cannes. Doncs bé, durant el viatge s'intercalen tant imatges de les pel·lícules produïdes per Jeremy Thomas com declaracions d'algunes estrelles amb les quals ha treballat aquest productor, com Tilda Swinton o Deborah Winger. No. I bé, aquestes són les 4 estrenes d'aquesta setmana. Bueno. I ha apuntat la teva, que és Doctor Strange,
home,
perquè la resta són...
No sé si aniré, però bueno... Està bé. Escolta, va, que et deixo, però res, dos minuts, i em parles de pel·lis que segueixen en cartellera, que no les estrenen avui, però que no n'hem parlat i que les pots anar a veure.
Doncs mira, jo, a veure, òbviament, Alcarràs és la pel·lícula del moment, està feta a casa nostra, així que és un must, o sigui, s'ha d'anar a veure Alcarràs. Després, Downtown Abbey, a New Era, una nova era, no?, de Downtown Abbey, que és la sèrie aquesta, que la trobareu a Netflix, que, bueno, jo em vaig enganxar, he vist totes les temporades, i ara, pues, bueno, vull anar a veure la pel·lícula, que va sobre el personatge de l'actriu Maggie Smith, que és la condessa viuda, i és una història seva de joventut.
Però es pot anar a veure la pel·lícula sense haver vist la sèrie?
Sí, però tens menys carinyo pels personatges.
Vale.
I al final sí que és una pel·li que es pot anar a veure.
No, que a la millor veus la pel·li i després t'enganxes a la sèrie.
Sí, bueno, és més complicat, perquè vale. La sèrie vas més hores veient els personatges i al final pues, intimes més.
És millor sèrie i després pel·lícula. Vale. Downtown Abbey.
Sí. Després, El hombre del norte, que és una pel·lícula dirigida per Robert Eggers, que és un director que m'agrada, que el trobo innovador, que bueno, m'agrada com fa les pel·lícules, i és una pel·lícula de vikings que bueno, està situada a Islàndia a principis del al segle X, vale, va sobre un príncep nòrdic que busca venjança. Vale, i trobarem violència, brujeria i una gran fotografia. Després de terror, tinc dues pel·lícules de terror que vull anar a veure, perquè les pel·lícules de terror al cine sempre fan més por. La primera és X, vale, la lletra X, que està, bueno, va sobre un grup de joves cineastes a finals dels anys 70 que es proposen fer una pel·li per adults, és a dir, pornogràfica. Vale? Se'n van a una zona rural de Texas, però quan els anfitrions solitaris, que són una parella d'ancians, troben amb aquell rodatge, pues, bueno, al final els que estan fent la pel·li pornogràfica doncs acabaran lluitant per les seves vides, ¿vale? Una mica. La pel·lícula té més xitxa i provoca més reflexió del que l'argument així a seques ens mostra, però bueno, i no és que a mi m'apassioni, no ho dic perquè a mi m'apassioni el gènere de terror, però crec que és una bona aposta aquesta de X. I després tenim també la nova de Àlex de la Iglesia, Venezia Frenia, que també és terror slasher, però de casa nostra, vale, una mica des europeu, i bueno, a les de l'Eglésia que ja sabeu quin tipus de pel·lícules fa. Els protagonistes doncs, són un grup de turistes espanyols que viatgen a Venècia amb intenció de divertir-se, però bueno, és una mica aquella frase de tourist go home, no?
Yeah.
Que és una, al final Venècia és una ciutat una mica saturada de turistes, i els turistes aquests espanyols doncs, hauran d'acabar lluitant per les seves vides també.
Bueno, vale, sí, no d'aquestes dues últimes no crec que m'hi vegin a mi, però bueno, hi ha d'haver possibilitat per tothom, només faltaria. Laura González...
Sí, la setmana que ve dos presents, ja està.
Claro, Laura González, divendres de cine. Escolta, que de la manera que puguis, però que tinguis bona festa major.
Ah, sí, també. Sí.
Claro, també. I divendres que ve ens tornem a escoltar.
Perfecte. Bon cap de setmana i bona festa major.
Bon cap de setmana. Una abraçada.
Hola, mayo.
El Real Madrid campeón de Liga, pero todavía queda mucho por jugar.
Mes de las flores, la plena primavera.
Queda mucha Liga por delante. Este sábado, Betis Fútbol Club Barcelona.
¡Mira al portero!
El domingo, Villarreal Sevilla y el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Fórmula 1, Gran Premio de Miami.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
¿Todavía no estás repostando en gasolineras Carrefour? Hasta el 30 de junio tienes como mínimo 30 céntimos por litro de descuento, gracias a la tarjeta inmediata y gratuita del Club Carrefour, con la que acumulas un 8% en tu cheque ahorro. Incluye el descuento del gobierno. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Sapa que comencem l'Espai Groc directes cap a les dues de la tarda. Ja saps, a més, amb un cap de setmana que, déu-n'hi-do, a les activitats que, de les que ja hem parlat, però les que ens falten, per explicar. Mira que estem ben acompanyats, amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora de la, del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i encantada de nou de saludar-vos un divendres més.
I tant. I des de l'Auditori Municipal Enric Granados saludem a la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia. Roser, no t'escoltem. Has de sortir i tornar a entrar, perquè va que no el tens en silenci. Són aquestes coses que passen, eh?
I mira, el que fem és que em quedo a l'Auditori Municipal Enric Granados i us aviso amb temps, amb tant temps com que el proper divendres 13 de maig, o sigui, la setmana vinent, a les 8 del vespre teniu una cita impressionant i imprescindible a l'Auditori Municipal Enric Granados, perquè tenim les quatre estacions de Vivaldi amb Lisa Ferchman i la Franz Schubert Filharmonia. Mira, està amb nosaltres el director artístic d'aquesta, de la Franz Schubert Filharmonia, que és el Tomàs Grau. Tomàs, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres sou de Tarragona.
Sí, tenim la seu a Tarragona des de fa 16 anys, des de la creació de l'orquestra.
Ahà. Les quatre estacions de Vivaldi, que aquestes sí que són conegudes pel gran públic, almenys de nom. Després no sé si les sabem interpretar o les sabríem reconèixer bé, no?
Sí, són molt conegudes i jo crec que qui més qui no, la sap xiular, potser. Potser no cantar, però xiular sí, perquè realment estan molt... s'interpreten molt, per una banda, i per altra banda també s'han utilitzat doncs, per anuncis de televisió, per pel·lícules... Però vaja, és un del repertori que tot mal home en coneix, però també el gran públic, el públic en general, també coneix.
Uh-huh. Escolta, quines novetats tenim en aquesta proposta que veniu a fer a Lleida aquest proper divendres?
Doncs la principal proposta és la solista, no? La Lisa Fersman és una solista holandesa fantàstica que bé, té un repertori extensíssim i que ella liderarà des del violí aquesta versió, la seva versió de les quatre estacions de Vivaldi, no? Amb una orquestra, com diu la partitura, amb músics de corda i un clavicèmbal, tocarem la partitura original, òbviament, i fent un viatge per les quatre estacions de l'any, no? Per tant, està tot ja ordenat a la partitura, perquè cada estació té els seus tres moviments, no? Ràpid, lent, ràpid, i llavors canvies l'estació de l'any. I podem sentir des dels ocellets, des del vent, des de la pluja, és a dir, és una música programàtica.
Esteu parlant d'una peça de l'any 1725, crec.
Sí, Vivaldi, segle XVIII, exacte. No. Vull dir que hi ha perdurat fins al nostre temps i és una de les més interpretades a tots els auditoris de tot el món cada any.
No, anava a fer aquesta reflexió de dius, bueno, escolta, és que això té no sé quants anys, però és que tu t'asseus, t'ho interpreten bé i surts encantat, surts amb energia renovada del concert.
I molt actual, és a dir, aquesta música no passa de moda, perquè la natura segueix sent la natura, no?
Afortunadament.
I quan tu reprodueixes els sons que sentim tots, no, potser no cada dia, però alguns dies o molts dies, doncs és actual.
Uh-huh. Tomàs, escolta, la Franz Schubert Filharmonia estarà dirigida aquest concert per Rinaldo Alessandrini, que explica'm qui és, perquè m'han dit que és una de les figures que tampoc ens hem de perdre d'aquesta proposta del divendres 13 de maig.
Exacte, el mestre Alessandrini és un mestre especialista en música barroca. Ell va fundar una orquestra molt famosa que es diu Concerto Italiano en el seu dia, i ha tingut una trajectòria molt important en les millors terres del món, fent òpera, fent concerts sinfònics, fent concerts barrocs, i per tant ell dirigirà des del clavicèmbal la primera part, acompanyant i dirigint a la solista de violí, a l'Elisa Fersman, i la segona part, i amb la batuta, dirigirà la segona sinfonia de Schubert.
Mm-hmm. Són figures d'aquestes internacionals que quan arriben a la nostra ciutat hem de tenir clar que no ens les hem de perdre, suposo.
Bé, primer de tot que debuten a Lleida. Sí. Per tant, és la primera i possiblement l'única o una de les úniques vegades que el públic de Lleida els podrà veure a la ciutat. Clar. I per altra banda també entendre que aquesta gent està tocant els millors teatres i auditoris del món.
Clar.
I per tant, tenir-los a Lleida, a l'Auditori Enric Granados, a un preu molt assequible i a més poder-los escoltar a la teva ciutat, doncs és un privilegi.
Clar. Doncs ja ho sabeu, estem parlant del divendres 13 de maig a partir de les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Enric Granados. Us podeu connectar ja a la temporada lleida.cat i agafar la vostra entrada. Tindrem les quatre estacions de Vivaldi amb la violinista Lisa Fersman i la Franz Schubert Filharmonia, que en aquest cas estarà dirigida pel Reinaldo Alessandrini. Hem parlat amb el Tomàs Grau, que és el director artístic de la Franz Schubert Filharmonia, una persona que evidentment ja entén, que també has dirigit la Franz Schubert, oi?
Clar, jo dirigeixo la meitat dels concerts, el 50%, i la resta de concerts són amb directors convidats.
Clar, vull dir que el Tomàs sap de què parla, i si ens diu que aquest concert no ens l'hem de perdre, doncs escolta, no ens l'hem de perdre. Tomàs Grau, escolta, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès. Ens veiem i ens escoltem el proper divendres a Lleida.
D'avui en 8. Una abraçada.
Gràcies, Tomàs. Roser.
Hola, què m'escolteu
ara? Sí, t'escoltem ara, però mentrestant hem parlat amb el Tomàs Grau, que ja et veia aquí seguint l'entrevista. És que clar, si el Tomàs et diu que no t'ho has de perdre, no t'ho has de perdre.
Evidentment. Vull dir, tots els que vau poder venir i heu vingut amb algun concert de la Franz Schubert Philharmonie sabeu la qualitat, l'altíssima qualitat de l'orquestra. i a més ara sumem la violinista holandesa amb Rinaldo Alessandrini i és aquests concerts que també, com sempre diu Ricard, s'han de marcar el calendari sí. I no ens hem de perdre, perquè no hi haurà una segona ocasió.
Correcte. És divendres, però no avui, el de la setmana vinent. No. Per tant, la temporada Lleida.cat i ja podeu agafar la vostra entrada. Per cert, espectacular ahir l'Auditori Municipal Enric Granados. No pels dos pianos que havia a l'escenari, no pels dos pianistes que havia a l'escenari, que també, sinó perquè vaig veure i gaudir i viure un Auditori Municipal Enric Granados pràcticament ple fins a la bandera. I això feia molts anys, anava a dir, és que molt temps que no ho vivia. De veritat que, escolta, veure l'Auditori ple ja et transporta. M'ha agradat moltíssim. Sí. L'Antoni Tolmos i el Joan Maria van estar perfectes al piano, però el públic també.
Realment trobem a faltar això, que aquests aforaments una altra vegada amb tant públic entusiasmat, vull dir, és molt contents i donar-li l'enhorabona tant a l'Antoni com a Joan Maria per l'ha aconseguit ahir, però és cap a aquest objectiu que anem, que la gent torni als equipaments i gaudeixi d'aquesta manera. Sí.
I tant. Doncs hem parlat d'aquesta proposta del divendres vinent a l'Auditori. Roser, escolta, que tinguis... Bueno, que tinguis... Que no marxis, però anava a dir que tinguis bona festa major, que també l'hauràs d'aprofitar, no?
Sí, sí, i tant, Ricard. I abans de que marxem cap als altres equipaments, una coseta. També parlant de festa major. Aquest diumenge, dia 8 de maig, a les 7 de la tarda, tenim el penúltim concert del cicle de jazz acústic.
És veritat.
Molt important. Jerry Bergonzi. Tòtem dels tòtems, a Lleida. Sense sortir de Lleida, tornem a tenir un gran artista internacional de jazz. Aquest cop acompanyat de tota també una llegenda, el saxofonista valencià Perico Sambit, Renato Chico, Andrea Michelutti a la bateria. Per tant, torna a ser una proposta importantíssima dintre del cicle de jazz i un d'aquells concerts del diumenge a les 7 de la tarda a la Sala 2. L'acústica impressionant, com sempre. Els amants del jazz, el que us agrada el jazz, el que esteu disfrutant d'aquest cicle, no us el perdeu.
Sí, sí, totalment, totalment. I a més, bueno, està dins dels dies de festa major que també et donen, no? Allò de dir, escolta, sortim, és una bona hora, ara ja allarga molt el dia, per tant, és una bona hora, diumenge. Gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Marxem cap a Blondel. Tenim el Caixa Fòrum allí i a la Maribel Tos i a tot el seu equip, que ja saps que et segueixen dient que els cartells de la vida moderna són els orígens de l'art publicitari i que els pots visitar i veure'ls. Visitar i veure'ls a l'exposició que hi ha, anava a dir permanent, bueno, permanent aquests 5 mesos al Caixa Fòrum a Lleida. Maribel, com es presenta la Festa Major al Caixa Fòrum? Ui, tens el micròfon tancat, Maribel. Ah, sí.
Gràcies pel recordatori. Doncs Caixa Fòrum Lleida, conscient de que maig i en especial Sant Anastasi són unes festes doncs, molt especials per la ciutat de Lleida, doncs també s'hi suma preparant una programació una mica també especial, no? I que es durà a terme al llarg dels propers dies, per dir-ho d'alguna manera, no? Com molt bé tu anunciaves, tenim doncs, l'exposició Cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari. Demà dissabte, com és habitual, oferirem la visita guiada a les 18:30, adreçada doncs, al públic general. Però, a més, a mi també m'agradaria destacar que mentre l'exposició està oberta doncs, al públic, especialment aquest cap de setmana, i també el dia 11 de maig, perquè també estarem oberts al públic, tot i ser festiu, tenim en sala el servei educatiu de Caixa Fòrum Lleida a disposició del públic, en el sentit de que el públic s'hi pot adreçar amb tota la confiança, amb tota la llibertat del món, per plantejar-li doncs, totes aquells dubtes, aquelles qüestions que el públic, un cop visiti doncs, l'exposició, se li pugui plantejar-se. No? I bé, recordar doncs, que tenim cartells d'artistes de primera talla com Antoni Comcases, Rossinyol, Toulouse-Lautrec i Muja, a banda d'una llarga llista d'artistes que estan representats en aquesta magnífica exposició que, com dèiem, o com hem dit en repetides ocasions, Lleida és la primera ciutat de Catalunya en la qual es pot visitar aquesta exposició. I bé, si em permets, i també en el marc de l'exposició, sí que m'agradaria parlar que el dimarts, dia 10 de maig, a les 7 de la tarda, durem a terme la darrera conferència que forma part del cicle Jocs de Seducció que hem organitzat en el marc de l'exposició per acabar, de completar-ne el contingut, no? En aquesta ocasió, Marta Marín, que és la persona que ens ha anat acompanyant durant 4 dimarts consecutius i aquest últim també, parlarà de les tendències expressives en l'univers de l'art i la publicitat. Jo, si em permets, Ricard, sí, és un cicle que recomanaria o una conferència, tot i que serà la darrera, vivament, perquè la Marta Marín, que ens ha acompanyat durant aquests dimarts, ens ha fet un recorregut per l'art publicitari des dels inicis i dels temps fins als nostres dies. I bé, en aquesta última ocasió ens presentarà quins són els paràmetres que d'alguna manera han anat definint els gustos en la publicitat des de l'inici dels temps fins als nostres dies.
A més, és un bon reflexe de la societat, el tema de la publicitat.
I tant, així és. Però tornant una mica al cap de setmana, sí que m'agradaria parlar d'una estrena per al públic familiar, ja que aquest dissabte, dia 7 de maig i a les 6 de la tarda, i el diumenge 8 de maig a les 12 del migdia, estrenem un taller pels més petits de la família que no deixarà a ningú indiferent. És un taller que porta per títol Gratacels, reptes d'alçària, i en el qual els nens i nenes, acompanyats de les seves famílies, tindran el repte de construir, millor dit, en primer lloc, dissenyar i construir els seus propis gratacels, no? D'alguna manera, amb aquest taller farem realitat un dels somnis de tots, no? Que és tocar el cel, no? I tocar el cel, avui en dia, de quina forma més fàcil ho podem fer, no? És a través dels gratacels. Per tant, amb aquest taller que durem a terme aquest dissabte a les 6 de la tarda i que repetirem el diumenge a les 12 del migdia, proposem un repte fascinant i emocionant per a totes les famílies.
A més, és a partir de 5 anys i ja t'asseguro jo que algun gratacel serà més alt que el seu propi constructor,
Sí, així és. I bé, els nens i nenes que participaran en aquest taller han preparat tota una posada en escena especial, en el sentit que per entrar al taller es col·locaran unes armilles, uns cascos d'obra, i bé, val a dir que és una proposta molt interessant i que té un objectiu únic, és a dir, aprendre, però tot passant-ho bé en família.
Molt bé. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja que es titula Friday, la cançó, divendres, és força dient posar-la avui, A més, és divendres previ del cap de setmana dels actes de la Festa Major, tot i que el festiu és dimecres vinent. Antònia Capdevila, a la Biblioteca Pública de Lleida, suposo que també es nota la Festa Major i s'ha de tenir en compte aquestes dates a l'hora de programar certes activitats, oi?
Sí. A més, hi ha com un ambient diferent. Nosaltres el que sí que estem notant ara és que comencen a arribar exàmens, perquè tenim les sales molt plenes, sobretot les sales d'estudi, i comences a veure ja gent molt concentrada i molt buscant silenci. Vull dir que a vegades nosaltres anem amb un ritme diferent del reste de la ciutat, perquè el servei, a part de les activitats, també oferim aquests espais de silenci. Clar. Per a poder estudiar o concentrar
concentrar-se.
Quan jo estudiava sempre em deien, no, si tu estudies cada dia, tranquil, quan arribes al final no hauràs d'estudiar de més, però sempre ho acabaves fent els darrers dies.
Clar,
no sé què passa, per molt que t'ho diuen. Però bueno, és un bon lloc per venir a estudiar a la biblioteca.
Bueno, hi ha gent que té molt l'hàbit i que d'alguna forma els ajuda a concentrar-se. Venen aquí a la biblioteca i saben que mentre estan aquí estan fent això, que a vegades sí que és veritat que ets a casa i tens moltes més elements que et poden distreure.
Sí. Què m'expliques, Antònia?
Mira, jo de la biblioteca us explico que tenim l'exposició del Premi de Fotografia Digital Òscar Ribes. És una exposició organitzada pel Centre Excursionista de Lleida i és el concurs de fotografia que fan, de fotografia de muntanya. Hi ha 40 obres amb les 5 finalistes i penso que val la pena de visitar-la perquè realment hi ha fotografies espectaculars, sobretot et crida molt l'atenció, no? D'escenaris a la natura. Per exemple, hi ha l'atenció una que havia de neu i havia fet molt vent, i com el vent havia fet que la neu havia fet totes unes formes arredonides que semblava que recordaven les muntanyes de Montserrat. No? Vull dir, aquests fenòmens preciosos. Són fotografies molt maques de veure, que nosaltres, més a més, les hem acompanyat amb una mostra de llibres sobre muntanya i sobre fotografia que pensem que pot ser interessant.
Molt bé.
Després, el dia 9, el dilluns a la tarda, tenim la projecció del documental del mes. En aquest cas és l'obra que us vaig dir l'altre dia, Fe i Libertat, que és una obra croata que tracta de dues monges. Expliquen una mica tota la seva situació perquè parteixen d'un enamorament entre elles i com es viu tota aquesta identitat dins del convent.
Molt bé.
Val? I res, i per lo de més, a nivell de la biblioteca, pues això, tenim molts racons amb novetats, molts racons amb propostes de lectura i res, i les persones que o vinguin a buscar llibres o revistes o llibres o DVDs, vull dir que ho aprofitin, o això, que vinguin dins de la festa major de tot a buscar una estoneta de tranquil·litat.
Clar que sí. Per cert, dimecres vinent és festiu a Lleida, per tant la biblioteca pública estarà tancada, entenc, eh?
Sí, tanquem només el dimecres. El dimarts fem horari normal i dijous, divendres i dissabte horari normal també.
Ahà. El CaixaForum, el dimecres, que és dia de Sant Anastasi, Maribel, tens el micròfon tancat, eh? Ho tracteu com un diumenge, per entendre'ns?
Sí, vale. Com havíem comentat, ho tenim com un diumenge, com un dia festiu, per tant estem oberts de 11 del matí fins a 2 del migdia i amb el servei de mediació en sala, és a dir, l'educador en sala, del qual el públic s'hi pot adreçar per plantejar-li qualsevol dubte o qualsevol qüestió.
Ahà. Escolta, vosaltres sou de festa major o de si hi ha un dia festiu, m'és igual el que celebrem, em fujo de la ciutat?
De festa major de Lleida, festa major de Lleida. Hi ha molts actes...
Jo en conec molts, que marxen. Jo en conec molts que marxen quan hi ha un dia festiu. És igual el que se celebri. Roser, tu et quedes o no?
Sí, evidentment, sí. I a més, també cau entre al mig de setmana i amb tota la feinada que tenim, tampoc no pots pensar massa en marxar. Però a part, és que, tal com deia la Maribel, hi ha tantíssims actes per tots els gustos públics i edats i, evidentment, a gaudir de l'oferta que tenim a Lleida.
Antònia, és que no ens ho han posat bé, el dimecres. Això, el festiu es posa un dilluns.
Dilluns. Bueno, jo he de reconèixer que aquest any tinc una altra festa major fora d'aquí. Jo ja saps que aquest any estic de padrina i, bé, aprofito per exercir-ne aquests dos dies que tindré festa.
Veus que bé? Home, és ben maco això també, Antònia?
Sí. Bueno,
jo ja
les coses, cada època té el seu temps, sí.
Que sí. Per això us deia, dic, en lloc de ficar-ho dimecres, que ho posin... Ja, es deia abans que s'havien de posar a prop del cap de setmana els festius, o un divendres o un dilluns. Jo vaig dir, no, poseu dilluns, perquè si m'ho poseu divendres no tinc l'espai groc i tenim un problema. Per tant,
la veritat és que
dilluns
seria una cosa a nivell de, d'organització, que
diria
que els festius es fessin amb dilluns, em permetria organitzar molt millor, perquè a més, tota la gent que treballem amb equipaments així de cara al públic, sabem que la setmana que hi ha un festiu entremig és molt complex de reorganitzar horaris i de tot. Sí.
És un desgavell tremendo, però ho tenim muntat
així. Total, benvingut sigui, però és un desgavell bastant gran, sí.
Totalment. Doncs escolteu, que gaudiu del cap de setmana, de la festa major, del dia de Sant Anastasi, i divendres vinent ens tornem a escoltar aquí a l'Espai Groc. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Gràcies per estar amb nosaltres. També tenim
a
la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel.
Gràcies a vosaltres.
I a la Roser Gor, que ens parla des de l'Auditori Municipal Enric Granados. Gràcies, Roser.
Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Major. Nosaltres ja que enfilem la fase final, el darrer minut de programa, ens estem a punt de plantar les dues. Recorda que des d'ahir s'està jugant la Copa de la Reina d'Hockey i la Copa del Rei d'Hockey al pavelló 11 de setembre de Lleida, que malauradament ahir el Vilassana, les noies del Vilassana van quedar eliminades a la tanda de penals. Però vaja, escolta, que estan fent una temporada magnífica, vull dir que això no ha de ser un apunt negatiu sota cap mena de concepte, només faltaria. Soc el Ricard Álvarez, aprofita el cap de setmana, va, que potser sí que és veritat que falten propostes musicals per a tots els gustos, però hi ha molts actes, busca el que sigui més adient per tu, gaudeix força i dilluns hi tornem des de Cope Lleida a les 12:20, puntuals, com sempre. Cuida't força. Una abraçada.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.